soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
Torquelab.
Bé, avui la matèria del Torquelab no havia de ser aquesta, però per petició expressa del cap de continguts, Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
Tenim el Marcos indignat amb la teoria dels quadrats, que per exemple, entre altres, ens explicava ahir al Club de la Mitjanit l'Àlex Dalmas com a ocupació dels espais que pretén Xavi.
Bé, surt del vocabulari de Xavi, sí, això dels quadrats.
Sí, però que l'ha fet servir a l'Àlex
Dalmas.
Si
se respeta, perdona, Ricard, si se respeta el estilo Barça, Cruyff i Reixac eren los triángulos.
Sí, però els quadrats...
No.
Quadrats són coses diferents. Els quadrats, l'espai, els triángulos...
Hasta ahí llego. No acaba la carrera de periodismo, però hasta ahí llego. A diferenciar el triángulos i quadrats...
Que diferencies, jo sé, però vull dir que no és el mateix concepte, no?
Sí. El juego del Barcelona se sostenía sobre los triángulos.
Home, i el de Xavi també.
Por lo tanto...
Però el quadrat quin és?
És l'espai, el quadrat és l'espai, no?
El quadrat, segons...
Però l'espai entre quins quatre costats?
El quadrat, si vaig entendre bé Xavi en una de les exposicions que va fer a YouTube, era entre, si el rival defensa en 4-4-2, entre el central i el lateral d'una banda i el doble pivot i el jugador de banda d'aquella banda. Allà...
Sí, el quadrat és del rival.
Clar, no, per això deies que el triangle era del Barça i el quadrat és dels altres i on et situes tu.
Gràcies.
Vaja, jo ho vaig entendre així.
Ja puedes irte, Ricard, de verdad.
Home, no. Ja que el tenim aquí, que a més avui l'hem fet anar malament al Ricard. Ricard, dues preguntes, per no fer-te perdre gaire el temps. La primera... El discurs futbolístic de Xavi t'ha encigalat?
Bé, és el que ja m'imaginava, no m'ha sorprès i m'agrada que ell estigui convençut. Ja sabeu que penso que una de les claus és que no faci concessions, que estigui convençut del que sent i que no hi hagi espais que el condicionin, per dir-ho d'una manera. I l'he vist bastant segur de la seva idea. M'ha agradat també molt el tema de les normes, no només de cara al vestidor, sinó de cara a la idea futbolística. No? Interpreto que les normes dintre del pla és saber per què fas una cosa i quan la fas, per què en fas una altra, totes aquestes preguntes, aquestes respostes que jo crec que són necessàries perquè els jugadors puguin interpretar una idea futbolística, no que no compleixin ordres, sinó que sàpiguen els motius. Bé, no m'ha sorprès perquè el coneixem, la veritat és que... Però m'ha agradat que sigui la seva declaració d'intencions i m'ha agradat allò que diu que quan hem fet les coses, hem tingut ordre, les coses han sortit bé i quan no hem tingut ordre han sortit malament.
Sobre això de les normes, que si ho apliquem a les posicions dels jugadors al camp, m'ha fet molta gràcia com va explicar Guardiola la victòria del City al camp del United. El periodista li diu: avui els teus jugadors s'han mogut molt, i diu: no, es mou la pilota, els jugadors si no estan a lloc, malament rai. Sí, a tu t'ha semblat que es mouen els jugadors perquè el que s'ha bellugat bé és la pilota. Entenc que quan Xavi parla de normes, jo crec que avui fonamentalment es referia a normes de convivència, normes professionals, però podria ser que la mirada del Ricard sigui correcta i que també cada jugador tingui una mica un llibre d'instruccions que ha faltat en els últims temps.
Però ho ha dit, Xavi ha dit específicament que cada jugador sàpiga on ha de ser al camp en cada moment i donar-li les eines perquè cada moment sàpiga on són.
Doncs mira, ja tenim les normes de la casa de Xavi, en aquest cas.
Tot i això, el que sí que és veritat, aquest matí he estat visionant espais de partit, de conceptes del partit de l'alçat, i sí que m'ha fet la sensació, que ja ho explicava l'Àlex ahir, que dintre del joc posicional és dinàmic, és a dir, els futbolistes van fer moltes permutes, és a dir, tots els espais sempre estan ocupats, però no pels mateixos jugadors, amb el que fèiem a l'alçat, no? A vegades un dels tres defenses sortia jugant, però podia acabar gairebé com a extrem esquerre, l'extrem jugant cap a dintre, i un migcampista recuperant la línia de tres. I clar, tot això necessita molts quilòmetres, necessita molt temps, necessita triar rols adequats, com ell hauria pogut fer a l'alçat, no el que es trobarà al Barça. Per tant, jo crec que haurà d'anar a poc a poc i haurà d'anar injectant contingut perquè, diríem, que l'obra vagi semblant-se a tot el que ell vol. això necessita recorregut, necessita paciència, però sí que és important aquests primers 15 dies, encara que hi hagi seleccions, perquè tots els jugadors que estan lesionats poden començar ja a rebre informació, i són jugadors que molts poden estar a punt per partir, jugar contra l'Espanyol, és a dir, que encara que no estiguin en condicions físiques, sí que estan en condicions cognitives per rebre missatge i per saber quines són les primeres instruccions i el primer full de ruta de Xavi.
Sí, a més m'ha fet la impressió que tampoc l'amoïnava gaire el fet que li vagin arribant jugadors de manera progressiva. És que me l'imagino a Xavi a la porta del vestidor amb un llibre d'instruccions en funció, a mesura que vagin arribant internacionals. Té, aquest per tu. Aquest, té, De Jong, Memphis, té, per tu.
A l'anglès no cal que li doni cap. I... li doni un que digui, no li facis passada en profunditat a Iago Aspas, ja està, amb això ja, que... ja el té.
Avui ha arribat content amb Dembélé i sí. Ara s'ha cobrat una factureta amb l'anglès. Ricard, de tot el que ha explicat Xavi, que jo crec que són conceptes generals, però que són els seus, posició, situació, ubicació, camp contrari, pressió molt alta, n'hi ha algun que et sembli, per una banda, que li serà més fàcil aplicar, i per l'altra que diguis, ui, això li demanarà temps especialment llarg?
Mira, jo crec que el tema de la pressió el pot recuperar ràpid, sobretot si els centrals es responsabilitzen de fer el pas endavant. No, ja sabem que el futbol no tot és per una raó, per un motiu, però per mi el Barça la segona part a Vigo amb Eric García no hagués defensat tan enrere, segur. S'hauria d'haver pogut equivocar en altres coses, però la línia no hauria estat tan baixa, per exemple, és a dir, que tinc la sensació que hi ha jugadors que poden ajudar molt a anar pel camí de Xavi. Quan parlem de l'Eric, per exemple, que és un cas, jo crec, que molt significatiu, perquè és molt contradictori, o hi ha gent que entén que és un jugador que s'ha equivocat molt, que és immadur en algunes fases del joc. Jo crec que també, o sigui, jo crec que en els duels, en els uns contra uns, en les situacions d'emergència, no és un central fiable, solvent, però quan el crida Luis Enrique, o quan amb el Barça fa aquest pas endavant perquè ha tingut de formador Guardiola durant molts anys, és una cosa que el Barça necessita, que és que algú que estigui passigant constantment i enviant la línia a mig camp i tirant i anticipant i defensant cap endavant. Ho hem parlat moltes vegades, això, amb Piqué, però ja ho incorporo a l'Englet o a Araujo. És a dir, l'Englet ha jugat quatre parts, ara que parla el Dani, Dinamo i Celta, i ha estat un jugador tres parts i un jugador absolutament diferent l'última part, que és l'única que no ha tingut Eric al costat. I jo crec que això és una cosa que Xavi pot adquirir fàcilment perquè té jugadors que el poden ajudar a mirar cap endavant. El que veig que pot ser més difícil és el concepte d'amplitud, perquè ja ho ha dit ell, no té extrems, i aleshores o tria a baix o canvia el perfil d'algun jugador per acomodar-lo, com va fer Sergi amb Gavi, o Koeman amb Serginho Dest, però aquí ha de tenir creativitat. Aquest és l'espai que jo crec que li pot costar més, perquè no té especialistes.
Bé, recuperarà Dembélé.
Sí. Ja, però en principi Dembélé a les dues bandes alhora encara no pot jugar.
No, això no.
No, sí. En una de les
pot
dues...
Pot ser el millor del món en la seva posició, però
de les dues.
No
sé
si podrà jugar a les dues bandes.
Com ha fet mal als Dembélé-haters la frase de Xavi.
No, és que et diré una cosa. Vaig recuperar de fa 3 anys el Parlem de Futbol on deia que Dembélé era una bomba com a jugador, i molta gent ahir em va dir que aquesta frase estava descontextualitzada.
Ah, sí?
3 anys, sí. Perquè
ja feia 3
anys.
Havia passat molt temps.
I perquè havia passat molt de temps. I avui l'ha millorat, cosa que demostra, i per mi és molt interessant, que Xavi sigui tan valent i que sàpiga tant, que és amb el jugador amb qui més s'ha alliberat en la roda de premsa. A mi m'ha agradat moltíssim que fes això, aquest pas endavant, perquè demostra que per ell el valor de tenir un extrem i un extrem del potencial de Dembélé ara mateix li il·lumina la cara. Però vaja, necessitarem una altra, diríem, que era on anava. Que a l'altra banda, com a mínim, n'hi haurà de buscar una altra.
Però és que el problema ara mismo para Xavi, pensando en el derbi, pensando en Benfica, es que no tiene jugadores desequilibrantes. O sea, las dos mayores amenazas de ataque del Barcelona no están.
És el problema que ha tingut Koeman des de l'inici de temporada.
O sea, fíjate,
Lo que qui és l'altra amenaça?
Dembélé.
Hombre, si no digo Dembélé, no salgo del estudio. Pero cuando no tienes esas dos referencias, fíjate, Sergi, por circunstancias, ha tenido Ansu, ¿qué? ¿Dos partidos? Pues le decide el partido de Kiev y casi le decide el partido de Balaidos. Y sin esas dos referencias, evidentemente el trabajo se le va a complicar más a Xavi, que obviamente va a tener que buscar soluciones, pero soluciones que son de menor calidad, de menor desequilibrio y de menor amenaza.
Bé, veurem com s'ho fa Xavi. De moment el Ricard considera que pujar la pressió no li costarà, perquè d'alguna manera el Barça ja ho ha estat fent aquests dies amb Sergi, i en canvi, per una qüestió de mà d'obra, li serà més difícil generar amplitud amb extrems. Ho anirem veient i sobretot veurem quines solucions troba el nou entrenador del Barça. Ricard, gràcies!